Bona tarda, Carme. Una setmana més la plana política torna a tenir espai en aquesta secció, però és que sortim d'una i ens posem a una altra. No sé si us n'heu enterat o no, però Jordi Basté ha tingut la meravellosa idea de fer cara a cares entre el comissari Villarejo, Artur Mas i Pablo Iglesias. Dic meravellosa perquè ha soltat titulars i titularíssims, i això ja rutlla per les xarxes, comentaris, respostes i fins i tot algun mem. Escoltem alguna de les preguntes de Pablo Iglesias a Villarejo per veure el nivell del cara a cara.
Y la última. Yo creo que usted es consciente de haber molestado a gente muy poderosa. ¿Calcula que es posible que un día le peguen un tiro?
Bueno, fíjese, si lo tengo claro, que en el 2018 casi lo consiguen. Menos mal que entonces estaba todavía el PP, ¿no? Que son más timoratos, ¿no? En mayo del 2018, de pronto, sufrí un shock anafiláctico en prisión y casi me cuesta la vida. Yo estoy convencido, que para eso lo ha pretendido recientemente, a final de julio, los fiscales, de volver a ingresar en prisión. El día que yo vuelva a ingresar en prisión tardaré días. ¿Por qué? Pues porque la gente entiende que mi memoria, gracias a mi neuroplasticidad que he fomentado, tiene recuerdos que son peligrosos, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene todavía mucho miedo.
Ahora he dicho una frase que es: si me condenan, tardaré unos días.
No, si me vuelven a meter en prisión.
Si vuelven a tardar unos días, ¿qué quiere decir?
No, que tardaré unos días y de pronto pues, me suicidarán y tal.
¿Se suicidará o lo
hicieron? Me suicidarán, obviamente. Yo, la gente que me conoce sabe que no soy precisamente partidario de, de eso. Y eso yo creo que es la razón por la cual terminaron acabando conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos en el país, en España, los españoles, hemos asumido que existe, digamos, una casta, la que el señor Iglesias muy bien apuntó como casta, que nunca sus actos tienen consecuencia. Y eso es lo más terrorífico que se puede tener. ¿Por qué? Porque hagan lo que hagan, nunca les pasa nada. Entonces yo fui tan torpe de que en un momento determinado empecé a denunciar las ilegalidades o irregularidades que estaba viendo. Y como no me hacían caso, ya las puse por escrito. Y tanto como yo creo que en la vida, como en el dominó, hay que apretar, pero no exagerar. Yo creo que exageré demasiado y por eso decidieron eliminarme.
Pero no se acaba aquí la cosa, sinó que ha desvetllat tantes coses i tants noms que les xarxes socials anaven plenes de comunicats amenaçant amb querelles i demés. Vaja, que tenim salseo per dies. A veure quan més s'allarga, perquè ja s'està fent més llarg que Gran Hermano. Per cert, parlant de Gran Hermano VIP, ja tenim un abandonament, que ha estat ni més ni menys un redoble de tambor, sisplau. La celebrity que ha abandonat Guadalix és Oriana Marzoli, i també coneguda com la reina de les polèmiques i els abandonaments. Amb aquesta noia hi ha tant d'embolic sempre que fa alguna cosa i que, bueno, ja amb Gran Hermano, vaja, que fins i tot el programa va haver d'aclarir com havien succeït els fets.
A ver, el protocolo de abandono es un proceso largo que comienza cuando un concursante responde sí a la pregunta ¿te quieres ir del concurso? El viernes Oriana activó el protocolo, como habéis visto, y todo se puso en marcha. Y tal y como le pide al súper, sale del confesionario a una sala anexa que tiene Gran Hermano habilitada para este tipo de situaciones. Es aquí cuando Oriana traslada a la organización que cambiaría de idea si se cumplen una serie de exigencias. Se la escucha y mientras se trasladan sus peticiones a la cadena de mando, dejamos que Oriana regrese a la casa donde sus compañeros se encuentran ensayando la prueba semanal. Tras realizar la consulta de las exigencias de Oriana, se deniegan por ser incompatibles con GH y una vez que ella entiende que esas exigencias no han sido satisfechas, mantiene su decisión de irse, ahora sí, sin vuelta atrás. En ese momento, Oriana vuelve a entrar a la casa para hacer sus maletas, ya que considera que nadie puede tocar sus pertenencias, pero eso sí, sin contacto con ninguno de sus compañeros. Esta es la secuencia de los hechos, la fotografía completa de su abandono. También queremos destacar que el programa dispone de atención médica continuada. Los concursantes son atendidos por un equipo médico independiente que realizan un diagnóstico y, de ser necesario, prescriben el tratamiento o medicación que consideran adecuado. Dicho esto, la vida en directo continúa.
La Molik ve perquè ella diu que la seva marxa no ha estat voluntària, sinó que l'han forçada. Doncs d'un reality passem a un altre, i és que Tornoute. El dia 20 d'octubre s'estrena el nou Operación Triunfo a Prime Video. Per tant, ja queden els aspirants bons, perquè els dolents s'han quedat ja pel camí. Perquè abans de començar hi han hagut càstings. Cada any va gent més rara en aquests càstings i hi ha més contratemps, i això a les xarxes socials agrada molt i moltíssim. Agrada tant que fins i tot el compte oficial d'OT en fa ressò dels casos més curiosos, com el d'aquesta noia que els nervis la fan parlar per sobre de les seves possibilitats.
Me llamo Carmen López, tengo 20 años. Este lunes bueno, soy de Sevilla. Bueno, no, soy de Gines, perdón, vale, voy a disfrutar. Estaba muy nerviosa, pero me he tomado esto para pasármelo bien, así que voy a disfrutar mucho y no demasiado tampoco porque, bueno, es que si no, no se me olvida respirar. Vamos a ver, este lunes empecé tercero de medicina, yo estudio medicina, pero que soy así, lo que quiero es pues cantar, pues subirme a un escenario, no sé, es lo que más me gusta. A ver, tampoco es que yo me haya subido mucho a escenario y me callo ya, porque como no me callé...
Pero tú estudias medicina porque tú de mayor, ¿qué quieres ser? Cantante.
Pero eso que...
Dice Manu que cantes.
Sí, perdón, ya está. Carmen López, de Gines, Sevilla.
Ser sincera pot ajudar-te a caure bé al jurat, però ser tan sincera farà que et facis viral a les xarxes, com li ha passat a aquesta noia, doncs, que s'ha anat una mica de boca.
¿Qué tal? Pues me hago un poco de pis, pero estoy bien. Ah, mira, mira. Vale, ya. Ay, ay.
Cada any hi ha la diva de Tor. Només començar el vídeo ja veus, en aquest cas, que no sortirà bé. No saps per on fallarà, però saps que per algun lloc fallarà. Sabeu els vídeos de gent amb bici baixant per les muntanyes que sabem que acabarà amb caiguda digna de l'APM? Doncs amb aquest noi passa el mateix. Només esperes la caiguda, o la cagada en aquest cas.
A ti. Y me pongo pibón. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo, oh, oh. Por si esta noche... Ay, se me ha olvidado la letra, por Dios. Perdón. Noche entera, la noche...
Ya ho deia María Isabel, que antes muerta que sencilla. I per acabar el repàs a les xarxes socials, fixem-nos en les que ens interessen de veritat. Què ha passat aquesta setmana a les xarxes del Connectats? Doncs la publicació amb més reaccions és la de la celebració dels 500 números del periòdic Delta del Prat. 500, eh? Felicitats, nois. També descobrim un dinosaure de l'època de l'impacte del meteorit que els va extingir. Passegem per l'exposició sobre la riuada del 1962 a Sabadell i coneixem a Josep Amorós, que ens presenta el seu llibre Més cròniques de Macondo. Ho podeu seguir i recuperar-ho tot i més a les xarxes del Connectats. Estem a Twitter, Facebook i Instagram. Avui porto un que curiós que també s'ha fet viral a les xarxes socials per la seva espectacularitat. A Nevada, a Las Vegas, s'ha estrenat una mena de pavelló en forma d'esfera que revolucionarà el món de l'entreteniment. És l'estructura esfèrica més gran del món. Té 112 metres d'alt per 157 d'ample. I es va inaugurar el 26 de setembre amb un concert de U2. Així sonava el concert. Pantalla en forma de bola gegant amb un munt de lletres de colors. L'escenari està enganxat a una de les bandes i tot el demés és graderia. Els seients arriben tan amunt que el vídeo que grava l'espectador, ell està situat a la part alta i sembla que estigui volant, perquè no es veuen les grades de baix. I realment el que hi ha, el que sembla, és una paret. En aquesta pantalla també hi van col·locar imatges d'un desert i és tan realista que fins i tot sembla el resultat d'un croma. Què s'estrena aquesta setmana a les plataformes? Doncs prepareu-vos perquè ven encarregades. Us porto tres estrenes. La primera, dimecres es va estrenar la minissèrie Beckham. Tonight we bring you the story of how David Beckham became a global phenomenon.
Never really did well at school because all I ever wanted to do was play football.
My manager kept saying, try and keep it under wraps. class. So we would meet in car parks, and that's not as CD as it sounds.
Classic.
I suppose that most blokes have looked at television so like her. Don't fucking end up with them.
My life has become something different.
És una sèrie documental que tracta sobre la vida de David Beckham, jugador del Real Madrid i Manchester United, entre altres equips, i que, un moment, aquest senyor, sí, perquè ja el podem anomenar senyor, té 48 anys, 48, eh? I per què sembla que en tingui 30? Bé, moment de safarets fet, seguim amb la sèrie. Si us heu vist Jo soy Georgina, doncs ve a ser el mateix, però ben fet i amb una mica, no sé, una mica d'interès. Si us voleu enterar dels secrets de la vida dels Beckham, ho podeu trobar a Netflix. El que també trobareu a Netflix és la tercera temporada de Lupin.
Que a uno le roben es una experiencia desagradable y estresante. Con el fin de evitarle los riesgos de una sorpresa, he tomado la decisión de advertirle de antemano que me dispongo a robar su perla negra.
¿Conocí a muchos ladrones que le invitan a su atraco?
Tengo un plan. Es un gran golpe. El golpe. Nada fácil. Del 1 al 10, ¿cómo de peligroso? Ponle un 12.
¿Cómo no?
Cientos de personas han venido con la esperanza de ver al fugitivo más buscado de Francia.
Hassan és un lladre de guant blanc, el millor que hi ha, i dijous va estrenar la seva tercera temporada. Ara el protagonista segueix esforçant per adaptar-se a la seva nova vida clandestina lluny de la seva dona i el seu fill. La situació el supera i decideix tornar a París per proposar-los un pla una mica poc sensat. Abandona França amb ell per començar de nou a un altre lloc. Acceptaran? Sortirà bé? Ho descobrireu si l'aneu a veure a Netflix. Acabem amb Loki, que avui treu la seva segona temporada.
He visto arrastrado por el tiempo, entre el pasado y el presente.
¿Hola?
Si lo que vi es verdad, no hay nada que se interponga entre este mundo y la destrucción total.
Solo hay una forma de averiguarlo.
El germà malvat de Thor torna amb la seva sèrie. Ara li tocarà navegar pel multivers i fer coses de superheroi per salvar la galàxia i tantes altres coses que fan els herois. Però té una cosa afegida, que no és un superheroi, sinó el déu de l'engany. Per tant, tindrà el seu suquet. Si la voleu veure, la podeu trobar des d'avui a Disney+. I acabem aquest Connectats a les xarxes amb les estrenes musicals. Aquesta setmana el cantant, compositor i productor discogràfic Salomón Villada Hoyos, més conegut com a Fate, ha tret un nou senzill, Luces de Tecno. A molts igual no ho sona, a mi fa uns dies tampoc em sonava aquest nom, però acumula més de 39.000 oients mensuals a Spotify. Us deixo escoltant Luces de Tecno i m'acomiado fins divendres que ve. Bon cap de setmana a tothom!
Y luego te fuiste. Pa' mí que fue la pastilla que esa noche tomé. Quizá no estaba ahí, tal vez yo te imaginé. Sentí el mismo lugar de la disco, a ver si te vuelvo a ver. Si ayer lo hicimos bajo luna llena, pero parece que no me conoces. Todo mi sentido, mami, hoy te sedan. Porque cuando estoy borracho, por mi mente recorre toda la noche, toda la loquera. Cuando te diga que no hay quien la pone, y repetirlo, mami, yo quisiera. Yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre. El día en que te fuiste fue cuando más me diste. Hicimos el amor, me dejaste tragado y luego te fuiste. Te encontré entre las luces, yo siempre te quise. Estaba en lo más hondo, tus ojos verdes los veía grises. Pa' mí que fue la pastilla que esa noche tomé. Quizá no estaba ahí, tal vez yo te imaginé. Sentí el mismo lugar de la disco, a ver si te vuelvo a ver. Si ayer lo hicimos bajo luna llena, pero parece que no me conoces. Todo mi sentido, mami, hoy te sedan. Porque cuando estoy borracho, por mi mente recorre toda la noche, toda la loquera. cuando te diga que no hay quien la borre. Y repetirlo, mami, yo quisiera. Yo sé que tú no vas a olvidar mi nombre.